Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Les dues en punt, comença l'últim Hotel Suís de la setmana.
Hotel Suís. Amb Adriana Arroyo.
La Champions com a camí per créixer. El Club Natació Sabadell inicia avui la fase prèvia de la Copa d'Europa de waterpolo masculí, amb la intenció d'acabar entre els dos primers de la lligueta per assegurar-se així una plaça al vell continent. Fer-ho, com escoltàvem abans ahir en les paraules del president, de Claudi Martí, suposa més rodatge europeu i a la llarga aconseguir apropar-se al rendiment que acostuma a donar l'equip femení quan viatja per Europa, que és el gran objectiu al qual hi feia referència. L'any passat, l'equip del Xava Gómez ja va fer saltar la banca arribant a la fase de grups. Enguany, això passa com a mínim per deixar fora del camí o al Natació Terrassa o a l'Sport Management d'Itàlia, el rival d'avui. Tot un repte que arrenca, com diem, des d'aquest vespre i fins diumenge a la piscina interior de 50 metres de Can Llong.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Toni González, un dia més, al capdavant de la tècnica del programa. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Dia de prèvies, el d'avui a l'Hotel Suís, per exemple, la de la Champions de waterpolo masculí amb un cara a cara Sabadell-Terrassa d'aquí uns minutets amb el Pau Vituri. També la prèvia de la visita del Sabadell a Vila-real al miniestadi. Acaba de parlar en roda de premsa Toni Saligrat. I també tenim per aquí el Miguel Ángel Rodríguez, el mestre de les estadístiques. I a més de tot això, tennis o mercantil, entre d'altres temes.
I fora de l'hotel?
El Betis va guanyar ahir a Montilivi. En el partit que tancava la jornada, un solitari gol de Loren va servir per tombar un Girona que arribava enratxat. També ahir, a la vez un Getafe 1 i Valladolid 2, Levante 1. Avui arrenca la setena jornada a les 9 a Vallecas amb el Rayo Espanyol. Per cert, que Can Barça, Samuel Umtiti es perdrà el proper compromís davant de l'Atlètic Club. El Barcelona l'ha debut a la Lliga Endesa de Bàsquet guanyant de 20 l'Herbalife Gran Canària al Palau Blaugrana. Ante Tomic i Tomàs Hertel van ser els més destacats d'aquest 98-78. Diumenge a les 5 al Divina Seguro Joventut visitarà en la primera jornada del campionat la pista del Café Escandelas Breogán Gallec. I Barça-Lassa i Lleida llista busquen la Copa Continental d'Hockey Patins, la competició que inclou els últims finalistes de la Lliga Europea i de la Copa Cers en una final a 4 a Portugal, que també inclou el Porto i el Barcelos.
I a les xarxes socials.
La foto de Marina García i de Catalina Curró, publicada pel Club Natació Sabadell a les seves xarxes socials. Totes dues han passat, de moment, a la final en les seves primeres proves de la Copa del Món que es disputa a Eindhoven. Les nedaran aquesta tarda. De seguida en parlem, no només d'això, sinó també del que tenen per endavant aquest cap de setmana.
Avui celebra el seu aniversari
el futbolista sabadellenc del Formentera, Javi González. El lateral esquerrà arriba als 32 anys.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Quatre minuts per sobre de les dues d'aquest divendres, dia 28 de novembre del 2018. Se'ns acaba ja el mes i queden poc més de 5 horetes per l'estrena del Natació Sabadell a la segona fase prèvia de la Champions, que es disputa per segon any consecutiu aquí a la ciutat, a Can Llong. Recordem que els del Xava Gómez debuten a un quart de vuit contra l'Sports Management de Verona, a priori el rival més complicat d'aquesta lligueta prèvia. Demà s'enfrontaran, en teoria, sobre el paper, a la Ventafox, al Potsdam alemany. I si tot va com ha d'anar, es jugarien el bitllet per la següent fase, a creuament ja directe, diumenge contra el Terrassa en un derbi vallesà. Doncs bé, el Pau Vituri ha pogut mantenir una conversa en les últimes hores a dues bandes, amb un cara a cara, amb el jugador del club Vicente Matoso i amb el capità del conjunt agarenc del Terrassa, amb Òscar Aguilar. Aquest és el resultat, com diem, a hores de l'estrena de tot tots dos en aquesta segona fase al Terrassa. Ja bé, amb un bagatge previ d'haver jugat ja una prèvia més, el Sabadell entra en escena avui mateix.
Doncs estem, res, a poquetes hores de l'estrena d'aquesta segona fase de la Champions, que ha de tenir lloc aquí a Sabadell, a les instal·lacions de Can Llong, i tinc aquí amb mi a dos dels protagonistes d'aquest cap de setmana a les instal·lacions del club per part del Sabadell, del Club Natació Sabadell, el Vicente Matoso. Què tal, Vicente? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
I també tenim aquí el capità del Terrassa, l'Òscar Aguilar. Què tal, Òscar? Bona tarda.
Bona tarda.
Ve, empiezo por ti, Vicente. ¿Nerviosos por este debut dentro de unas horas contra, seguramente, a priori, el hueso más duro del grupo, este Sport Management italiano?
Sí, bueno, nervioso, sí que es una competición importante, uno de los objetivos que nos marcamos al principio de temporada, que es seguir progresando en la Champions. Y pasa mucho por el primer partido ante un equipo que a priori es uno de los favoritos, y bueno, es un partido importante que intentaremos resolver de la mejor manera, y bueno, si no se gana, pues a pensar en el siguiente, y si se gana, pues igual a seguir para adelante.
Vosaltres, Òscar, teniu segurament la prova més fàcil, entre cometes, perquè us enfronteu al Potsdam alemany, a priori, dels quatre, el rival més fluix, però suposo que amb la pressió aquella de dir, per ser el rival més assequible, no es pot fallar en el primer dia, perquè si no la cosa es posa molt complicada.
Sí, o sigui, tenim el partit, diguem, més assequible que és del grup, però clar, amb la consciència que hem de fer les coses molt ben fetes de cara a els següents partits, saps? O sigui, també ha de donar un toque d'atenció als altres partits, els italians no ens coneixen, que també vegin alguna cosa diferent. Llavors, sí, una mica amb aquest nerviosisme de que no podem fallar, perquè un fallo aquí ara seria ja una mica perjudicial, vale? De cara al final. Però no, o sigui, estem a tope per enfrontar aquest partit i treure el màxim possible de nivell para poder afrontar los siguientes partidos en mejores condiciones.
Decían, Vicente, los dos entrenadores el otro día en la presentación que seguramente todo se iba a decidir el domingo en este duelo contra el Terrassa. Tenéis la sensación esa también, ¿no? Que tantas veces que os habéis enfrentado en Liga, en Copa, en muchas competiciones, todo se puede reducir a ese partido para pasar a la siguiente fase.
Sí, sí que es verdad que al partir el equipo italiano como favorito, puede ser que lleguemos el domingo el Terrassa y nosotros en igualdad de condiciones con la obligación, digamos, de ganar, y puede ser que sea un partido que, bueno, que normalmente ya de por sí es importante y bastante duro, pues puede ser que en esta fase esa dureza, digamos, se multiplique, digamos.
Ho comentàvem també, Òscar, l'altre dia amb el Didac, aquesta circumstància que l'any passat va guanyar tots els partits aquí. És una cosa poc comú, anem a dir-ho així. Us han canviat d'escenari, anem a la piscina gran, però igualment és un lloc que en els últims temps se us ha donat prou bé.
Sí, com deia el xaval l'altre dia, també, o sigui, portem dues temporades que guanyem aquí i ells perden, o sigui, guanyem aquí i nosaltres perdem allà. O sigui, és una mica una cosa molt curiosa, que normalment a casa teva ets fort, però ni molt menys pensem en aquesta possibilitat, és el que deia, no? El Xava, que si pensem en això, ja que no vinguin, ja canviem. Però per això també ens han canviat l'escenari, a veure si trenquen aquesta ratxa, no? Per fer una miqueta de broma. Però bueno, que no, o sigui, ni molt menys els jugadors tenim en el cap de que això pot passar, o sigui, que ja ens som favorits perquè juguem a casa i ja ens dona bé jugar aquí. No, o sigui, ens equivocaríem molt.
Ahora el Vicente Reya. Vicente, hoy puede ser, si todo va bien, que debute Duncan Linde. Llegó el lunes, son poquitos entrenamientos, lo mínimo que lo podáis haber visto, lo decía Sergi Cabanas también en la presentación, supongo que ya sirve, ¿no? Porque un jugador de tanta presencia en el agua os va a venir muy bien.
Sí, ya no es lo que no lo conozcamos, lo que nos puede aportar, ¿no? Sino que ya es un boya específico que hace mucho tiempo que por circunstancias no tenemos, que bueno, Iván la temporada pasada y Javi Busto ha sido, digamos, boyas convertidos, y sí que es verdad que al final lo que yo creo que más nos dará este nuevo jugador será la presencia de un boya específico, y esperemos que nos ayude mucho.
per part vostra, Òscar, aquesta temporada heu tingut dos reforços molt clars, els de l'Ivan Gallego, un ex del club, i sobretot la incorporació en atac de l'Alberto Barroso, segon màxim golejador la temporada passada amb el Sant Andreu. Tens la sensació que el Terrassa és millor que fa un any, aquell Terrassa que també es va classificar per jugar a la fase prèvia de la Champions?
No, sensació de que sigui millor no, però sí que una sensació de que de cara a gol tenim alguna cosa més de potencial que fa un any, que fa dos, això sí. Però d'aquí a que siguem millors, no, això ja es valorarà a final de temporada.
Para ir acabando, Vicente, comentabas también el otro día, factor piscina, importante, animabas a la gente a que venga, importantísimo, ¿no? Que al menos haya un buen ambiente de waterpolo, que últimamente lo ha habido en este escenario.
Sí, sí, no digo que no nos haya apoyado, todo lo contrario, estos últimos años que hemos tenido la ocasión de llegar a las finales y competir contra el Barceloneta, la piscina era daba gusto verla por la apariencia que tenía. Así que eso, deseamos que venga mucha gente y que nos pueda dar ese plus, aportar ese granito de arena que siempre nos viene bien y que tanto apreciamos.
Muchas gracias, Vicente, y a ver si el domingo podemos celebrar que el Sabadell otro año más vuelve a estar en la siguiente fase, en esta tercera fase de la Champions. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y gracias también, Òscar. Molta sort también aquí a Sabadell, tot i que sigueu al Club Natació Terrassa, però esperem que tots dos pugueu celebrar, tot i la presència de l'Sport Management, doncs aquest passi cap a la final.
Molt bé, gràcies.
Doncs les paraules del capità del Terrassa, de l'Òscar Aguilar i també del Vicente Matoso. Res, a poquetes hores, a molt poques hores, de l'estrena de la segona fase de la Champions League aquí a Can Llong, amb aquest partit entre el Club Natació Sabadell i l'Sport Management italià d'una banda, i de l'altra aquest duel entre el Club Natació Terrassa i el Potsdam alemany.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Quart de vuit, l'estrena de l'Estalpul Natació Sabadell masculí, avui davant de l'Sport Management, aquest equip de Verona, aquest equip italià que surt a totes les travesses com el favorit dels quatre que disputaran les dues places d'accés a la següent ronda prèvia de la Champions. Tota la sort del món pel Natació Sabadell masculí, també pel femení. Les noies de David Palma juguen aquest diumenge, d'aquí a dos dies, a València, la final de la Supercopa d'Espanya, i podrien sumar així el seu desè títol en les 10 edicions que s'han disputat, és a dir, fer la plena. Dimecres ja es van desfer del Mataró a casa, les semifinals celebrades a Can Llong per 16-9, i ara es veuen les cares contra el Sant Andreu, que va superar de manera encara més clara, encara més contundent, per 1-15 al Terrassa en l'altre partit de semis. El tècnic de l'Estrelpool, David Palma, creu que serà una final complicada, competida, perquè les andreuenques s'han reforçat molt bé i ell encara té les absències de les dues nord-americanes, Kylie Neuschul i Maggie Stephens.
Serà una final complicada perquè és un equip que ja ara sí que elles estan al complet, tenen tota la plantilla i nosaltres ens falten, com dèiem, les dues jugadores americanes, però al final per nosaltres també és maco perquè incorporar jugadores joves i anirem allà a donar-ho tot i a demostrar que encara que faltin dues jugadores podem guanyar un Sant Andreu molt reforçat.
Un repte, per tant, per l'Estalpul Natació Sabadell femení, guanyar aquesta Supercopa a Terres Valencianes davant d'un Sant Andreu reforçat l'últim estiu i amb les dues absències de les internacionals pels Estats Units, Kylie Neuschul i també Maggie Stephens. Serà un partit especial també perquè serà el primer retrobament entre Pili Penya i el Natació Sabadell després del seu adeu. De fet, fins fa no res, fins fa uns dies, el Natació Sabadell encara homenatjava a tots els seus esportistes que en l'últim estiu han estat finalistes o han estat medallistes d'algunes competicions internacionals i, evidentment, encara la madrilenya hi anava. En aquest cas, es va perdre la cita en concret, però també estava homenatjada com a representant del Club Natació Sabadell a l'últim europeu. Ara ja sí, és a tots els efectes waterpolista del Sant Andreu, per tant, rival del Natació Sabadell, i el propi David Palma reconeix que se li farà molt estrany veure'l al davant.
Bueno, és un partit maco, o sigui, la veritat se'm fa raro veure-la jugant al Sant Andreu després de 9 o 10 temporades que ha estat aquí al Club Natació Sabadell, i la veritat que estic segur que hi ha moltes jugadores que trobaran una experiència una miqueta surrealista veure la peli amb el Sant Andreu, i segur que per la peli serà un moment especial m'imagino que emocionant, i segurament tindrà moltes ganes de demostrar el que val com a jugadora i de fer un bon partit i que el seu equip guanyi.
Un partit, tant de bo que no sigui així, amb aquesta victòria de Pili Peña i el Sant Andreu, que arrencarà diumenge a les 12 del migdia a València. Per tant, aquesta final de la Supercopa entre el Natació Sabadell i el Sant Andreu també la podrem viure, també la podrem seguir. Tindrem un ull posat en aquest partit durant el Sabadell en joc del Villarreal B Sabadell. Coincideix en horari i, per tant, el Pau Vituri ens anirà informant puntualment del que succeeix a València amb aquest títol en joc per la gent de l'Astralpul femení. Fem una aturada en el camí, de seguida tota la prèvia del Villarreal B Sabadell.
Ràdio Sabadell.
De moment, la cosa no rutlla massa.
Se l'ha quedat el rebot, la pilota mossegada, no hi ha fora de joc! Gol de l'Ontinyent.
L'equip no guanya a casa i és penúltim.
Una autèntica... No, Gerra, no. Un camió d'aigua freda per sobre.
Els jugadors li volen donar la volta a la situació.
A l'equip treballa com uns fills de...
I ara toca d'arribar un submarí. Sí, sí, un minisubmarí.
Sabadell en joc.
Aquest diumenge tornem a l'horari matinal. A partir de 12:45 del migdia, des del miniestadi Groguet, Villarreal Club de Futbol B, Centre d'Esports Sabadell.
Hola, sóc Iker Hernández, jugador del Centre d'Esports Sabadell, i us recomano que escolteu Ràdio Sabadell a les 3 nits dels partits.
L'esport es viu a Sabadell en joc. Banc Sabadell presenta Futurs, un programa de debats en directe. ¿Estem fets per conviure? Amb Aitana Sánchez Gijón.
Ya existen tantos modelos de familia como personas.
Y Nacho Vigalondo.
En un rodaje no acabemos sintiéndonos todos como en una gran familia.
Sigui com sigui la teva família, solucions, compte expansió. Descobreix-les a futurs.bancsabadell.com.
Un any després de l'1 d'octubre, res ha tornat a ser igual.
Com es va preparar el referèndum?
Nosaltres només estàvem a la porta i vigilàvem que ells poguessin fer la seva feina.
Què va passar amb els col·legis electorals?
Han començat a empujar la gent, ¿vale? Hi havia un nen i un policia li deia: "Jo si fora tus padres no te llevaria aquí".
Com es van defensar les urnes?
Com ho va viure la ciutat?
Infàmia, infàmia veure avalots als carrers de la ciutat traient gent de totes les edats de l'interior de les nostres escoles.
En definitiva, lo que vemos es que hoy aquí ha muerto el régimen del 78 y ha nacido la futura República Catalana.
I quines conseqüències va tenir?
Heu parlat alt i clar i heu adreçat un missatge al món. Tenim dret a decidir el nostre futur.
Dilluns, des de les 9 del matí fins a la 1 del migdia.
Especial de l'1 d'octubre amb entrevistes als protagonistes i connexions a peu de carrer.
Tu perdràs?
Ràdio Sabadell. El que passa quan passa.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Kiki Jackie Chan.
Som-hi amb la prèvia del Villarreal B Sabadell, amb l'intent del conjunt arlequinat de redreçar el rumb, de millorar la posició que ocupa actualment penúltim classificat després de 5 jornades del campionat de Lliga de Segona Divisió B. L'equip ha entrenat aquest matí, demà tornarà a fer-ho, i cap allà, pels vols de les 5 de la tarda, marxaran camí de terres castellonenques, de Terres de la Plana, per disputar diumenge, com sabeu, en horari matinal, des de 12:45, en directe aquí a Ràdio Sabadell. El Sabadell en joc, aquest duel de retrobaments amb Enric Franquesa, amb Miguel Álvarez, aquest Villarreal B, Centre d'Esports Sabadell. És divendres, com a bon divendres ha parlat Toni Saligrat en roda de premsa. L'ha seguit també el Marc Pijuan, com és habitual. Marc, com estàs?
Bona tarda, Adri.
Ja el llegíem a les pàgines dels companys de diari de Sabadell aquesta setmana, el tècnic de Torrent. Com l'has vist avui? Especialment preocupat per la situació, especialment tens, no? Quina imatge, què t'ha transmès avui l'entrenador del Centre d'Esports?
Home, potser un pèl diferent de les primeres jornades. La sensació és que estava avui un pèl més seriot, per posar-hi així una paraula, perquè la gent ens entengui, un pèl més seriot a sala de premsa, potser sense tantes ganes de xerrar, que a vegades ja ho sabeu que li agrada fer aquests petits col·loquis, i parlar de totes coses, de futbol, etc. Avui, certament, una situació, vaja, un pèl més tirantenta, de dir, doncs, bueno, vinc a fer la meva roda de premsa, xerro i marxo cap a casa a dinar o a fer el que hagi de fer el bo d'Antoni Saligrat.
Però... un moment delicat, clar,
sí,
al final.
Sí, que ho hem parlat fins i tot amb el Pere Figueres, el company del diari de Sabadell, i, vaja, la seva reflexió ha estat, el Pere sempre m'ho ha encertat, diu, no pateixis, això amb una victòria es canvia tot. Per tant, recepta fàcil, d'en Pere.
Jo crec que la signem tots, el Pere, tu, jo i evidentment Toni Saligrat, una victòria a Vila-real, i segur que després, quan xerrem amb ell cap a les dues més o menys de diumenge, amb tres puntets més a la butxaca, aquí no hi ha cap mena de problema. Més enllà de les sensacions, què és el que ha dit avui Toni Saligrat?
Doncs mira, una roda de premsa que ha durat poc més de 10 minutets, hem parlat una miqueta de tot, i encara cueja aquella famosa reunió de dilluns, de la qual doncs, ens en vam assabentar primer a través d'un tuit del president d'Esteve Calzada, després també Adri Cuevas, a la roda de premsa dimecres en va fer referència. Doncs vaja, Toni Saligrat també n'ha parlat avui, i n'ha desvetllat algun detall més, i vaja, les sensacions és que després d'aquesta reunió tot ha d'anar una mica millor, a veure si és veritat, va.
I bueno, la xerrada va ser molt positiva i bueno, jo vaig veure ja bé ja l'equip, no? Però després de la xerrada veus que l'equip està encara més de lo que pot semblar compromès a la causa de que aquesta situació hi ha que tirar-la endavant i hi ha que millorar el que no estem fent bé, i els jugadors estan compromesos i creuen amb que això va ser així.
Compromís, una xerrada que ha anat bé, es van tancar tot el vestidor per xerrar una miqueta de com està avançant la temporada, i per tant tothom convençut que servirà una miqueta de cara al futur. I
de
tot
fet, Toni Saligrat ha dit que això ho fan cada dilluns, que no és que aquest fos especial, sinó que cada dilluns, jo crec que l'apunt especial potser, vaja, i potser m'equivoco molt, però no crec que Esteve Calzada estigui sempre en aquestes reunions, i vaja, si ell va fer un tuit l'altre dia és perquè era una mica excepcional la baixada, en aquest cas, del president al vestuari.
Sí, no només la presència d'Esteve Calzada, m'imagino que també la situació, no? Al final no és el mateix que, evidentment, clar, els dilluns és dia de reflexionar, donar-li quatre voltes a l'últim partit, de veure imatges en vídeo, etc, però clar, m'imagino que després d'un pal tan gran com el de l'altre dia contra l'Ontinyent, doncs potser agafa més transcendència, encara que cada dilluns hi hagi una reunió, no és que el fet d'haver-hi una reunió sigui el tema especial, sinó tot el que ha esdevingut des de l'inici de Lliga fins ara. I tot com dèiem, pensant ja en la cita de diumenge, això no s'atura, al miniestadi Grogueta, un camp en el qual la temporada passada es va aconseguir deixar la porteria a zero. De fet, després parlarem amb el Miguel Ángel Rodríguez, que el tenim per aquí ja allotjat a l'Hotel Suís, però era l'única temporada, de fet l'únic precedent fins ara, del Sabadell deixant la porteria a zero al camp del Villarreal B. Per tant, és una bona dada per aferrar-nos amb ella, sobretot perquè l'inici de campionat a nivell de sensacions defensives, de fortalesa, del que el Sabadell s'havia mostrat fins a aquesta temporada l'any passat amb Toni Saligrat, que era un equip rocós, un equip seriós, un equip sòlid al darrere, i que enguany doncs està costant molt més, a les àrees no està havent-hi tant d'encert, doncs aquest referent, aquest 0-0, algú dirà, home, ja, però un punt, i no és el que necessita l'equip, necessita redreçar el rumb ràpid, però sobretot el 0 a la porteria, gairebé, Marc, m'atreveixo a dir que transcendental per fer alguna cosa.
Doncs mira, dos apunts sobre aquest fet. Un, que Toni Saligrat no tenia aquesta dada, quan avui li hem comentat en roda de premsa, diu, mira, no ho sabia. S'hi ha agafat, però a mitges, ha dit que aquest partit serà diferent al de la temporada passada, sobretot perquè els dos conjunts són diferents, i en aquest aspecte defensiu del qual tu parlaves, ahir dèiem aquí, avançàvem a Ràdio Sabadell, que Miguel González ho té gairebé impossible per viatjar demà amb l'equip i jugar diumenge. Avui li hem tornat a preguntar a Toni Saligrat quines sensacions tenia respecte a si es podria o no recuperar el capità Arlequinat per aquest partit, i ens ha dit el mateix que fa 6-7 dies en roda de premsa abans de rebre l'Ontinyent, i és que les sensacions del jugador marcaran si pot estar o no disponible per aquest partit. Però vaja, com us dèiem ahir, el jugador va entrenar al gimnàs, per tant,
pràcticament impossible, no?
Gairebé impossible que pugui disputar aquest partit.
Tant de bo que l'equip deixi un altre cop la porteria a zero. I tant de bo que ens pugui recuperar aquesta dada, Toni Saligrat, que deies que avui no la tenia controlada. Si està escoltant l'Hotel Suís, que diumenge, allò, després del partit, digui segona vegada, ja no és l'única, però vaja. Fortalesa defensiva i també el fet de jugar fora de casa, que de moment és gairebé un equip, no diré bipolar, clar, amb 5 jornades són pocs precedents com per agafar-nos amb ells, però de moment l'única victòria ha arribat fora de casa, 3 punts de 6 possibles més enllà de la nova Creu Alta, a casa un de 9. Per tant, moltes diferències, i m'imagino que també ha girat per aquí la roda de premsa.
Clar, tu imagina't que diumenge guanyes i enllaces 2 partits consecutius guanyant fora de casa enmig d'aquest marasme que sembla que s'ha d'acabar el món. Guanyar 2 partits fora a segona B, que és tan i tan difícil, doncs tu ho pots aconseguir d'aquí un parell de dies. Clar, les sensacions, fins i tot si ens remuntem a la temporada passada, és que fora de casa l'equip era molt competitiu. Aquest any, bé, hi ha aquest asterisc de Conca, que tots coincidim amb que va ser un petit accident, però després al camp de l'Atlético Baleares a Son Malferit, vaja, victòria, i l'equip
sí, sobretot la segona meitat
superior al rival. Clar, la sensació és, escolta, Toni, jugueu millor fora de casa, teniu potser menys angoixa jugant de visitant que no pas a la nova Creu Alta. Doncs vaja, Saligrat no en té cap dubte, eh?
Però ni és angoixa ni res, a dir, queden 33 jornades, jo jugaria les 33 a casa, si pogués. És a dir, que poc angoixat estic, i jo normalment sóc un... i tinc que traslladar-vos el sentiment de... i les sensacions dels meus futbolistes. Poc angoixat els veig a casa. Ojalà poguéssim jugar aquí. A fora tot és més difícil, tot, encara que sembli per resultats que no.
Queda prou clar, eh? També és veritat que un empat fora de casa el valores molt millor que un empat aquí a casa, i clar, és el que diem sempre, que fins fa 4 dies només havia perdut un partit d'una vintena a la nova Creu Alta al bo del Toni Saligrat, però clar, si compares després amb les victòries, 5 victòries en 22 partits en casa, doncs el de Torrent, i tothom sap que és la gran assignatura pendent, però vaja, que malgrat tot, ni angoixes, ni pressions, ni res de res, el tècnic del Centre d'Esports prefereix jugar a casa que no pas fer-ho a domicili com aquesta setmana.
Ho ha deixat claríssim avui.
Per últim, en quin partit pensa, quin partit planteja el de Torrent de cara a diumenge, tenint en compte escenari, tenint en compte que és un filial que aposta per tenir la pilota, que és un rival ofensiu i que ho està demostrant enguany marcant en tots els partits? Ha deixat en alguna perla Toni Saligrat al voltant del que espera i de quin serà el seu plantejament o no?
Doncs mira, segurament tot el que has dit tu ara també ho ha resumit a Toni Saligrat. També li hem preguntat pel fet aquest de que el Villarreal ve juga entre setmana aquesta mena de competició de filials, que de
la
fet...
La Premier Sub-23, no? La Premier International Cup, aquesta.
Correcte, se'n va anar aquest dimecres, em sembla que era cap a Anglaterra per jugar contra el Swansea. Li hem preguntat si això podia afectar d'alguna manera l'equip de Miguel Álvarez. Ella ha confessat que no, diu, de fet l'any passat ja on van jugar i fixeu-vos quina gran temporada van realitzar, per tant, poca transcendència que li augura aquesta competició després que pugui doncs, repercutir en la Lliga el bo d'Antoni Saligrat. Per tant, vaja, el partit que l'espera complicat, i jo crec que té un parell de premisses que són les que ha remarcat avui Toni Saligrat de com es pot desenvolupar aquest enfrontament. De fet, ha confessat que treure-li la pilota al Villarreal serà gairebé missió impossible.
Però anar al camp del Villarreal i dos coses. Una, voler prendre la possessió de la pilota és molt complicat. I dos, que aquesta possessió de la pilota que tu tinguis de més te doni la victòria, doncs ja estàs veient que és molt complicat també, no, això no te dona ni més ocasions de gol, ni les més ocasions de gols i la possessió te va donar guanyar allà. Allí el que hem d'intentar és competir de tu a tu al rival, sapiguem que defensivament anem a tindre moltíssima exigència perquè són crios molt talentosos, de molt de nivell individual i col·lectiu, i ser eficaços a les àrees.
Doncs l'eficàcia a les àrees, que és el que el Sabadell no ha tingut fins ara i el que ha de corregir de cara a l'enfrontament. Per cert, parlaves d'aquest partit de la Premier League International Cup, l'estrena amb empat, i la crònica del Villarreal, clar, també és la del club, la crònica oficial, però un punt que té regust a poc a la Premier, amb aquest 1-1 d'entre setmana al camp del Swansea City. Per tant, han viatjat al Regne Unit, han tornat ja, i el partit horari matinal, oi Marc?
Sí, diumenge a partir de les 12 jugadors aquest partit, com sempre ho sabeu aquí a Ràdio Sabadell des de mitja horeta abans amb l'Adrián Arroyo, el Pau Vitorí i també el Sergi Garcés a la narració, que podreu seguir la prèvia d'aquest Villarreal B Sabadell corresponent ja a la 6a jornada del campionat.
Gràcies Marc, fins ara.
Fins ara.
Anem a parlar de números, va.
El llibre de registre, amb Miguel Ángel Rodríguez.
Com és habitual, els divendres toca parlar de números, toca fer-ho amb qui, si no, Miguel Ángel Rodríguez. Què tal, com estàs?
Bona tarda, Adri.
I toca parlar del Villarreal B avui. Un rival que, d'entrada, els números no són tan negatius com poden semblar, però sobretot si mirem a terres castellonenques, aquí la cosa canvia i molt, eh?
Sí, sí, són dos estadis bipolars, eh? Les visites a Villarreal, doncs, molt negatives, i al contrari, aquí l'estadi, doncs, molt positius. En total, 12 partits oficials entre el Sabadell i el Villarreal B, tots ells amb partits de Lliga, segona B i segona A. Igual que la setmana passada amb l'Ontinyent, 4 victòries...
No m'agrada llavors el precedent ja.
4 victòries pel Sabadell, 4 pel Villarreal B i 4 empats, o sigui, totalment igualat. 15 gols del Sabadell i 19 groguets, o sigui,
aquí sí que hi ha diferència.
Quan hem perdut bé. Com dèiem, 6 visites del Sabadell a la ciutat esportiva del Villarreal, només una victòria, la que, bueno, ja molt recordada per tothom, el 3-4 de 2011-2012, un empat i 4 derrotes, hem marcat 6 gols i, això sí, hem encaixat 14 dels 19 gols que ens ha fet el Villarreal ens hem encaixat allà a la ciutat esportiva.
Déu-n'hi-do, per tant, és com per anar previnguts del que podria passar, tant de bo que no, demà passat al miniestadi Groguet. Parlàvem fins i tot a través de Twitter d'aquell 3-4 en festa major de Sabadell i de Villarreal del primer any a segona divisió A d'aquesta tongada de 4 temporades que vam tenir a la categoria de plata. I clar, hi ha una dada que és demolidora, és que el Sabadell només ha marcat 6 gols allà, oi?
Hem marcat 6 gols en les 6 visites allà, però clar, 4 van ser aquell dia en aquell partit a segona A, i els altres dos repartits en 5 altres precedents, o sigui que acostumem a sortir d'allà sense marcar i moltes vegades golejats.
Escaldats. Sí. De 19 gols del Villarreal B, 14 han estat al seu estadi. Això sí, si volem aferrar-nos a un precedent, com a mínim en línia defensiva, que ens pot servir molt, només hem de mirar el de l'any passat.
Sí, fins la temporada passada el Sabadell sempre havia encaixat algun gol a Villarreal. La temporada passada ja amb Toni Sanigrat vam empatar 0, un clàssic de la temporada passada, aquell empat a 0, i és l'únic partit que hem marxat de Villarreal sense encaixar cap gol, o sigui que esperem que diumenge, sigui el segon cop.
Fa mal dir-ho, però el Sabadell arriba a la cita penúltim. Repassa'm una miqueta els números d'aquest inici de campionat arlequinat.
Bueno, després de la dolorosa derrota l'altre dia, tornem en posició de descens. 4 punts repartits en una victòria, un empat i 3 derrotes. Només hem fet 4 gols i hem encaixat 8. Fora de casa, la victòria a Som Malferit, els 3 punts d'allà, i la derrota a la Fuensanta.
Si ens hem d'agafar alguna cosa que sigui això, no? Que com a mínim l'única victòria de la temporada ha arribat en l'últim desplaçament.
Sí, bueno, esperem que aquest any fora de casa, doncs, guanyem més partits que últimament.
De totes maneres, el gran repte del Sabadell és a casa, eh? Mirant els números del Sabadell en aquesta arrencada i fins i tot fent-los extensibles l'any passat, no hi ha cap mena de dubte que el gran deute que té el Sabadell és davant de l'afició.
Sí, de fet, crec que ho comentàveu l'altre dia, que a l'inici a casa és el pitjor de tota la història del club, o sigui, 3 partits i només un empat.
De les 5 jornades disputades fins ara, aquesta dada és, a mi em genera molta curiositat, perquè de normal comentàvem allò de com va el Sabadell al descans l'any passat, perquè habitualment no encaixava gol i hi havia vegades que estava encarrilat el tema. Ha canviat la cosa.
Sí, crec recordar que l'any passat potser vam anar perdent 3 o 4 vegades només al descans, i aquesta temporada, les 5 jornades, encara no hem marxat al descans guanyant. De moment, 3 empats i 2 derrotes, o sigui que a la segona part ha tocat remar contracorrent, i bueno, a vegades ha sortit més o menys cara, com el dia del Peralada, que vam treure un punt, però poques vegades es pot remuntar tan sovint.
I les dues últimes estadístiques del Sabadell fan molt poc del que és el perfil habitual dels equips de Toni Saligrat, tant una com l'altra, perquè s'espera d'un equip de Saligrat que sigui especialment intens sense pilota, això pot generar amonestacions, i s'espera que sigui ben armat en defensa, i de moment ni una cosa ni l'altra.
Sí, hem comentat que el Sabadell porta 8 gols en contra en 5 partits, és l'equip més golejat de la Lliga, i per darrere trobem ja l'Atlètic Balears, el Castelló i l'Espanyol B amb 7, i com el que deies de la les targetes. Ara mateix el Sabadell només ha vist 8 en 5 partits, o sigui, estem parlant d'una mitjana de 1,5.
Sí, no arriba a 2 targetes per partit, sí.
És el segon equip que menys targetes veu del grup 3 de segona B, i només l'Atlètic Balears en 6 ha vist menys, que és curiós perquè tant el Sabadell com l'Atlètic Balears són dos dels equips més golejats i que veuen menys targetes. No sé si això pot tenir alguna relació, no sé si amb intensitat o... no sé.
I fins i tot això també fa molt poc de Manix Mandiola, que és un altre entrenador que acostuma a caracteritzar-se per tenir equips farragosos i de moment doncs s'endú el premi del Fair Play, en aquest sentit molt seguit del Sabadell. Anava a dir, anem a espantar-nos, però no tant, o sí, dels números del Villarreal B. Habitualment són números molt positius. Aquesta temporada no ha començat com un tro com d'altres, però sí que és veritat que arriben en inèrcia positiva aquest partit.
Sí, bueno, el Villarreal B, a segona B, s'ha caracteritzat per ser un equip que està a mitja taula alta, normalment són rondant les posicions de playoff. Ara mateix és 8è classificat amb 7 punts, 2 victòries, un empat i 2 derrotes. Ha marcat 7 gols i n'ha encaixat només 5. El seu estadi, el Ministadi, una victòria per 2-0 contra el Collano i una derrota per 1-2 contra l'Hèrcules. En aquest partit va perdre en l'últim minut en un gol se'l va fer... Bueno, el porter va tenir una errada descomunal.
Sí, sí, clamorosa.
O sigui que en principi no hauria d'haver perdut, però bueno, una victòria i una derrota al seu estadi. Els últims partits, porta 3 partits seguits sense perdre i les dues últimes jornades ha aconseguit la victòria, com deien, contra el Collano a casa i el camp de l'Egea per 0-2.
Per tant, arriba amb un 6-6, amb dues victòries consecutives, l'equip de Miguel Álvarez. De seguida en parlarem, del tècnic de Guarroman. Abans, sobre el capítol golejador, això sí que habitualment no canvia, pel fet de ser filial i fins i tot pel fet de ser el Villarreal B, que acostuma a prodigar-se bastant al davant.
Sí, sí, acostuma a ser un equip molt ofensiu. Aquest any doncs fa pinta de que ho tornarà a ser. Ha marcat algun gol en les 5 jornades que portem disputades. De fet, les dues derrotes que ha patit en aquest inici ho ha fet per 1-2, o sigui, va aconseguir marcar, tot i que va perdre.
I el balanç amb Miguel Álvarez, i amb això rematem la carpeta del Villarreal B. A mi m'ha sorprès, perquè ens l'hem trobat en més d'una ocasió, habitualment més abans d'arribar al Sabadell que no pas després, encara que també hi ha algun que altre precedent, i la veritat és que l'estadística és molt bona pel tècnic exarlequinat.
Sí, en total 11 enfrontaments de Miguel Álvarez contra el Sabadell en diferents equips, amb més partits amb el Terrassa, que són bastant més temporades, crec recordar també amb l'Alcorcón, el Badalona i algun més. 4 victòries de Miguel Álvarez, 6 empats, i només ha perdut un partit enfrontant-se al Sabadell, que va ser l'1-0 amb el derbi contra el Terrassa de la 2000-2001, amb un gol de Xavi Molís allà als últims minuts, que va ser la temporada que vam jugar el playoff d'ascens.
Si ha de ser en algun partit que sigui en un derbi, no? La derrota de Miguel Álvarez contra el Sabadell. L'àrbitre és debutant a la categoria, té cognoms molt futbolístics, és aragonès, Carlos Aranda Anquela. Però vaja, és gairebé no el seu primer partit, però per poc a la categoria.
El segon concretament serà el de diumenge, com deien, debut a la segona B, cap precedent evidentment ni amb Sabadell ni amb Villarreal B. Només ha xulat un partit a segona B, que va ser el Calahorra 3 Guernica 1 del grup 2. I en aquest partit doncs va mostrar 6 grogues, que està molt per sobre de la mitjana.
Sí, sí, molt.
De la categoria.
Encara que del Sabadell, no?
Sí, la teoria que jo he buscat és que el seu debut potser volia que el partit no se li marxés de les mans. No sé, per buscar un... sense veure com va anar el partit.
Sense haver vist el partit, també un Calahorra Guernica, típic partit del nord també, de potser molt de contacte. Però vaja, ja veurem. I arriba el moment que el Miguel Ángel Rodríguez tremoli una miqueta. Pau Vituri, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda.
Primer que respongui a l'embarcadeta de fa 7 dies i després anem amb la nova embarcada, no?
Pot respondre el que vulgui sobre l'embarcada de la setmana passada perquè sí. No sabem la solució, per tant,
és veritat.
El que digui estarà bé.
Recordem sí. El que comentàvem, eh? El Sabadell estava a punt de rebre l'Ontinyent, ja preveiem com va passar després que el porter titular del conjunt valencià seria un exarlequinat, Carlos Cravioto, i es va donar la circumstància curiosa que durant dues setmanes consecutives a casa dos exarlequinats van defensar la porteria rival, Joaquín Ezquieta en el cas del Barça B i 15 dies després Carlos Cravioto. Al Pau Vituri no se li va acudir una altra cosa, bé, he de dir que aquí també vaig posar una mica jo de la meva part, que preguntar si això havia passat alguna que altra vegada, i has tirat avui de maroteca, però de veritat, perquè nosaltres ens havíem remuntat, que Pau, 10 o 12 anys i no hi havia manera.
Més, vam arribar pràcticament al 2000 i tot el segle XXI estava cobert.
I ni així, no?
Res de res.
Perquè no et queixis, Miguel Ángel, 18 anys els vam posar nosaltres, però malgrat tot, l'hem trobat o no?
Ja vam comentar la setmana passada que era molt complicat que s'hagués donat el cas. Jo no l'he trobat, o sigui, la setmana passada es va donar un fet inèdit que dos exporters del Sabadell en dos partits seguits a l'estadi defensessin la porteria rival. El que passa que sí que he trobat un precedent més o menys similar, que és
jo sabia que no ens fallaria.
En dos partits seguits, és a dir, una a casa i una fora, dos exporters del Sabadell van defensar la porteria de l'equip rival. Va ser la temporada 1985-86, temporada mítica en el Sabadell per l'ascens a primera divisió.
L'última sense primera.
Doncs ens vam enfrontar al Cartagena, que el porter era Francisco López, que va ser un exporter del Sabadell a la dècada dels 70, i a la setmana següent Jordi Castell defensava la porteria del Recreativo, que també va ser un exporter del Sabadell a final dels 70, principi dels 80. Doncs dos partits seguits, dos exporters arlequinats.
Doncs bona dada, també.
Repte superat.
Sí, sí, amb majúscules. Ha trobat d'entrada la resposta que nosaltres no havíem trobat, que és que no havia passat mai, i després a sobre amb un bonus track dient que no havia passat mai a la Nova Creu Alta, però si miràvem a quasi fora sí que havia succeït. La d'aquesta setmana igual de difícil o no?
Sí, i a més porto bonus track també aquesta setmana.
M'encanta aquesta secció perquè està agafant un caire. A Pau Vituri se li escapa el riure i a Miguel Ángel Rodríguez no li veieu la cara, però no li fa gens de gràcia cada cop.
Sí que li agrada, sí que li agrada al final. Sí.
No ho sembla, per això.
Bé, la meva pregunta d'aquesta setmana és la següent. Ho heu dit abans, l'única victòria del Sabadell fora de casa al miniestadi Groguet contra el Villarreal B va ser el 3-4 de la 2011-2012. Doncs bé, hi ha un altre equip al qual el Sabadell només ha guanyat una vegada en el seu camp i...
En partit de Lliga, oi?
En partit de Lliga, sí, deixem-nos ja d'asterisc.
Perquè si no vindrà amb un partit de Copa Federació.
No, Copa de Lliga, que es va dir. Evidentment, sí, altres precedents.
Benvingut, Serranta.
Doncs això, només hi ha un altre equip al qual el Sabadell ha estat capaç de guanyar un sol cop al seu camp i ho va fer per 3-4. És a dir, una única victòria del Sabadell contra aquest rival per 3-4. La resta, derrotes, empats...
I m'agrada molt perquè a sobre...
Ja està pensant,
Sí, 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 comença a rumiar. O sigui,
pot ser un equip madrileny?
Ho deixarem aquí.
Pot ser un equip madrileny?
Pot ser.
Pot ser la primera vegada que Miguel Ángel l'encerti en antena directament?
Ho pensarem.
Mira,
ja.
Mira, fem una cosa. Apunta-la aquí, si vols. Jo et deixo aquí el bolígraf.
Per això portava un bonus track.
I la setmana vinent acabem de... L'ha escrit. És o no?
És, però explicarem la història també.
Espera't, ara ja ho remato jo. Va ser les Margarites en comptes del Coliseu amb Alfonso Pérez, no?
Correcte, i ja està. Si voleu, la setmana que ve expliquem la història curiosa d'aquest club, perquè no és tampoc un club que existeixi
a
l'Uso.
Correcte.
Per això portava un bonus track.
Aquí hi ha un altre sobre.
Home, és que em temia coses com aquestes.
Doncs ho podem dir. Era el Getafe i l'ha encertat sobre la marxa.
Getafe Deportivo.
Sí, correcte.
Diria ara de memòria que en aquest partit no sé si va fer un hat-trick o va marcar 4 gols Ángel González.
Això per la setmana que ve.
T'està girant la secció en un moment, eh?
Aviam, bonus track. Suma fàcil, 3 més 4, 7.
Sí.
Bé, fins aquí arribem tots.
No et pensis, eh?
Algun li costaria. Hi ha un altre precedent d'una victòria del Sabadell fora de casa. És a dir, una altra circumstància com aquesta. Un equip al qual el Sabadell només ha aconseguit guanyar un sol cop al seu camp, però asterisc, aquí, el partit va tenir 7 gols. És a dir...
Sí, no va ser un 3-4, sinó que va haver 7 gols.
2-5, 1-6, 0-7. Ja està. 0-7, complicat. Hi ha un altre precedent. Ara no el sap, eh? Crec que no el sap.
Dóna-li voltes. Jo recordo un 2-5, però no crec que sigui aquest.
O sigui que només hem visitat una vegada aquest camp, bueno, aquest aquí.
Una victòria
que només han guanyat un cop allà.
Sí, això. Només hem guanyat un cop allà.
En un partit amb 7 gols.
Amb 7 gols. Vale.
Ho deixem així? Us sembla bé?
És que
m'ha desmuntat aquí tot el programa sencer.
Jo em vaig anar deprimit.
En el moment que ha dit pot ser madrileny i ha escrit Getafe en el paper, no diré el que estava pensant ara. Miguel Ángel Rodríguez, enhorabona per la teva beneïda malaltia. Ens veiem la setmana vinent.
Moltes gràcies.
Pau Vituri, hem de buscar una volta més de cargol perquè més aquest senyor...
Complicat.
Fins ara.
Cada divendres tafanegem totes les estadístiques arlequinades al llibre de registre de l'hotel.
Torna la música electrònica a la 94.6.
Vitamina Dance, amb Toni González.
Divendres i dissabte, de 10 a 12 de la nit.
Vitamina Dance, a Ràdio Sabadell.
Nova temporada carregada de novetats. Ampliem una hora més de programa amb sessions a càrrec de DJs locals.
Vitamina Dance, de la ràdio a la pista de ball.
Segueix-nos a Instagram, @vitamina946.
Vitamina.
Els partits del Sabadell com t'agrada viure'ls. Ràdio Sabadell, sempre al costat del centre d'esports.
El Centre d'Esports en directe a Ràdio Sabadell.
Què tenen en comú? Aquestes grans escenes. Here's Johnny.
May the force be with you.
Un anillo para gobernarnos a todos.
Descobreixa-ho a la tercera temporada del Quimèric. Tot el que has de saber del gènere fantàstic amb els seus protagonistes a Ràdio Sabadell, cada divendres a les 8 del vespre i en redifusió diumenge a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid.
¿A dónde vamos? No necesitamos carreteras.
Un flabiol dona el tret de sortida. Tiple i tenora ressonen amb força. La copla ja és a punt per tocar. La sardana i la cultura popular catalana a Ràdio Sabadell.
Cada diumenge, de 9 a 10 del matí, sardanes a Ràdio Sabadell. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Minuts i les 3, us he de confessar que és tan malalt Miguel Ángel Rodríguez que ha marxat d'aquí donant-li voltes a la següent estadística, a la següent pregunta que li havia llançat Pau Vituri, i baixant les escales de Ràdio Sabadell ja ha dit un nom d'un equip que, bé, que ho diré amb la boca petita, però l'ha encertat una altra vegada. Divendres vinent, d'aquí a una setmana justa, ja repassem com Déu mana tot el que ha estat aquest anar i venir de preguntes del Pau Vituri al Miguel Ángel Rodríguez, però una bona demostració de la base de dades que té, no a l'ordinador, sinó al cap, l'estadístic del Centre d'Esports. Ara sí, canviem de matèria, anem a parlar de tennis, perquè l'Open BBVA Ciutat de Sabadell arriba al tram final de la seva 26a edició. Avui s'estan jugant els quarts de final. De fet, des de les 12 ha arrencat aquesta eliminatòria amb el duel entre el belga Oman Salman i Miguel Semler, 6-3 i 7-5 per Salman, que és el primer semifinalista. Una estoneta més tard, a 1:15, s'han vist les cares Álvaro López i Esteve Lobato. 6-3, 2-0 i retirada de Lobato. Per tant, els primers semifinalistes són el belga Oman Salman i Álvaro López. El tercer partit ha arrencat fa res, fa una estoneta. Enfronta el francès Royan Roman amb l'argentí Franco Egea. De moment, Egea guanya 1-2 al primer set a la pista 4. I el tenista de l'Anfield
l'amfitrió del tenis Sabadell, Javier Barranco, tanca aquests quarts de final enfrontant-se des de fa res, des de fa un puntet, al xilè Gonzalo Lama a la pista 3 de les instal·lacions del Club de Tenis Sabadell. De moment, 1-0 per l'andalús, guanya el tenista del Club Tenis Sabadell. Això sí, acaba d'arrencar i queda un món encara per endavant en aquest duel contra el xilè Gonzalo Lama. A la tarda serà el torn pels dobles, es disputarà a 6:15 la gran final del quadre de dobles entre Marc Giné i Jaume Pla contra Álvaro López i Sergio Martos, i de cara al cap de setmana, demà, a partir de 11:15, arrenquen les semifinals, tant de bo que amb Javier Barranco, amb el jugador del tenis Sabadell formant-ne part, i la gran final diumenge, des de 12:15, també podrem seguir com avança el partit, aquí al Sabadell en Joc de Ràdio Sabadell. Carlos López ha estat un altre dels protagonistes de la setmana. Entoma el repte de dirigir el juvenil del Mercantil com un fet il·lusionant. Tot i que el balanç d'un punt de 15 possibles ha dut ara l'equip gracienc a la zona de descens, el director esportiu i ara també l'entrenador blaugrana, des de la dimissió a mitja setmana de Dani Fernández, com avança a Ràdio Sabadell, avui ha parlat i ha dit estar convençut de mantenir l'equip nacional i d'aprofitar una miqueta aquest canvi a la banqueta per donar-li un nou aire i aconseguir capgirar la tendència. Carlos López.
Doncs sí, la veritat és que sí, que al final portar el primer equip de l'entitat que ara tinc la sort de, a nivell esportiu, dirigir, doncs em fa moltíssima il·lusió. Sí que és veritat que potser no era el moment ni m'hagués agradat que fos en altres circumstàncies, però bueno, al final això amb el càrrec, tant el Jordi com la Junta doncs confien en que haig de ser la persona que ho porti i els hi tornaré aquesta confiança doncs, amb molta feina i molta il·lusió.
Diumenge visiten el Gimnàstic de Tarragona B, un partit al qual López i el seu cos tècnic doncs, tampoc han pogut variar massa coses respecte al que s'estava fent fins ara. De fet, el sabadellenc assegura que tampoc vol fer-ho, que vol aprofitar la bona feina que estaven fent l'anterior cos tècnic per iniciar la revifada. Independentment de qui sigui el rival, Carlos López assegura que el que han de buscar és un triomf que reforci l'ànim del col·lectiu.
I ara mateix, quan estem en aquesta situació, qualsevol equip que vingui, nosaltres hem d'intentar guanyar. I en el moment en què comencem a puntuar, jo crec que l'equip estarà més tranquil, podrem anar treballant més tranquil·lament un altre cop i poder assolir l'objectiu de quedar-nos a Lliga Nacional.
L'estrena de Carlos López serà diumenge a partir de 4:00 PM a l'annex del nou estadi i davant del juvenil B del Nàstic de Tarragona. Per cert, que relacionat amb el Club Esportiu Mercantil, ja ho avançàvem, ja fèiem alguna pinzellada dimarts en el programa que vam fer al Tenis Sabadell amb la presència del reelegit president Jordi Graner. El dia 8 d'octubre serà l'assemblea dels socis, dels accionistes, del Mercantil. Avui hem conegut aquesta convocatòria a l'ordre del dia, entre d'altres punts, el tancament de pressupostos, la modificació dels estatuts, ho va comentar aquí a Ràdio Sabadell Jordi Graner, per fer els mandats més llargs, o també la constitució de la nova junta directiva. Informacions en format més breu, encara en futbol. El Girona B posa a prova la ratxa de 3 jornades sense perdre del Sabadell Nord a Primera Catalana. L'equip de Can Urià, que ha començat amb bon peu la seva primera temporada de la categoria i després de batre el Rubí en l'últim partit a casa, buscarà repetir experiència. Quico Díaz, tècnic dels de la zona nord, alerta, això sí, que al davant tindran una de les millors plantilles de Primera Catalana.
Es un equipo diseñado totalmente para subir. Aquí no hay filial, ¿no? Aquí hay un equipo llamado Girona C, con un presupuesto brutal, con 5 jugadores que han estado jugando en segunda B durante mucho tiempo y encima con presencia en los equipos donde jugaron de titulares. Y es un equipo que el domingo nos pondrá las cosas muy complicadas, ¿no?
De fet, els gironins són quarts a la taula amb 3 punts més que el Sabadell Nord. La cita arrencarà, com sentiu ara del Quico Díaz, diumenge a 11:15 al municipal de Can Uriac. I David de la Cruz disputa diumenge el seu tercer mundial en ruta, 3 a més consecutius. El ciclista de Campoamor lluirà el dorsal número 33 a Innsbruck, la ciutat austríaca que acull durant tota aquesta setmana les diferents proves del campionat. Després dels 90 quilòmetres de recorregut, el pilot farà 6 vols voltes a un circuit que inclou un port de muntanya, amb la qual cosa serà un puja-baixa constant. A banda de Veracruz, l'equip espanyol també compta amb Jonathan Castroviejo, Omar Fraile, Jesús Herrada, Ioniz Aguirre, Enric Mas, Miquel Nieve i Alejandro Valverde. I l'Oar Gràcia visita la Salle Montcada en el primer desplaçament de la temporada Primera Nacional, després de superar el Sant Cugat al carrer Bocaccio. Ara els de Miquel Benítez busquen també estrenar el comptador de victòries foranes per iniciar la Lliga a la part alta, el seu gran objectiu enguany. I és que, com recorda el capità Bernat Correro, només amb els triomfs a casa no hi ha prou per tancar la temporada entre els 5 primers.
Està clar que per estar en posicions altes, a part de fer-nos molt forts a casa, els punts de fora els hem de treure també. Llavors, bueno, esperem, la veritat, serà un desplaçament força complicat, però bueno.
A un quart de nou començarà el duel al pavelló Miquel Poblet. I acabem amb natació, perquè les nedadores del Club Natació Sabadell, Marina García i Catalina Curró, com us dèiem en començar, neden aquesta tarda les seves respectives finals a la Copa del Món Fina, que s'està duent a terme a Eindhoven. La bracista ha passat el tall als 200 braça, ho ha fet amb el cinquè millor temps, Marina García, mentre Curró ho ha fet també amb la cinquena millor marca, els 400 lliures, i amb el sisè temps, els 200 papallona. Aquesta tarda, de totes aquestes finals, l'agenda del cap de setmana, això sí, serà molt més intensa per les dues representants del club. En el cas de Marina García, demà competeix el 100 braça, diumenge doble cita a Holanda amb el 50 braça i amb el 100 lliure. Catalina Corró demà neda els 200 lliures i el 400 estils, i de cara a diumenge la Balear disputarà els 800 lliures i també els 200 estils. Per tant, dues proves cada dia del cap de setmana per Catalina Corró en aquesta Copa del Món que s'està duent a terme a Eindhoven, als Països Baixos.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
De dilluns a divendres, però avui és divendres i, per tant, tanquem la setmana. El primer divendres de la temporada ja ens va portar cap a Irlanda, el segon cap al continent sud-americà, cap a l'Argentina, i avui, sospito, crec que ens farà marxar cap a Itàlia, i això que la fase de grups prèvia de la Champions, com us dèiem en començar, es disputa aquí a Can Llong, a Sabadell. Ell és el Frank Lluís i amb ell baixem cada setmana la persiana de l'Hotel Suís. Per tant, una abraçada, un petó a Rubén Gran, del Toni González des del control de so, un altre de servidor, Adrià Arroyo, que us ha parlat en nom del Departament d'Esports de Ràdio Sabadell. Podeu continuar informats, com sempre, a radiosabadell.fm, però abans de tot això, us deixem en bones mans, us deixem amb el comiat de la setmana del Frank Lluís, a veure amb què ens sorprèn avui punxant una miqueta de música. Frank Lluís, tot teu!
Hola, Adri! Sé que et fa molt feliç de sentir-me, perquè vol dir que baixem la persiana de l'Hotel Suís aquesta setmana. Ho fem cada divendres amb música. Avui, pensant en el partit, rec, arrenca un quart de vuit, mal comptades 4 hores, a Can Llong, on el Club Natació Sabadell s'estrena a Europa, a la Champions masculina. Juguen contra l'Sport Management de Verona. I he pensat, home, doncs podríem buscar alguna música italiana, no? Per això de Verona, que és una ciutat italiana, la ciutat de Romeo i Julieta, per exemple. Però clar, dic, saps què? Ni que em fes falta un motiu per buscar música italiana com aquest del partit contra l'Sport Management Verona. I llavors això de Verona i el motiu m'han fet caure amb un grup, no t'ho creuràs, que es diu Verona. I saps d'on són? De Granada, de Granà, que els edita, per exemple, la gent que també edita a Los Planetas. Doncs Verona, avui, el grup, no la ciutat, posarà el punt i final musical a l'Hotel Suís d'aquesta setmana. Vinga, d'aquí una estona, tots cap a la piscina. Un petó.
Yeah.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.